al Cafè de la Ràdio hi trobareu un esmorzar complet d'informació cada dia des de les 9 fins a 11:45.
Matí, 20 minuts per intentar posar una mica de llum en tota aquesta pandèmia del coronavirus per saber quina és la situació actualment en aquesta pandèmia. L'Hospital de Sabadell ha registrat 97 casos positius de coronavirus en dos dies. De tots aquests casos s'han produït 7 ingressos. Actualment el Taulí té 83 pacients hospitalitzats, dos més que dilluns, i d'aquests 7 són a la UCI. Abordem la situació epidemiològica de la ciutat de Sabadell conversant amb el cap del Servei d'Epidemiologia de l'Hospital de Sabadell, el doctor Manel Cervantes. Molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Molt bon dia. Ja m'agradaria ser cap d'epidemiologia, que són
cap del Servei de Malalties Infeccioses, oi?
De malalties infeccioses, que vol dir els que portem els pacients.
Això.
El gurú del que passa en l'epidemiologia, jo no el soc.
Doncs ens aniria bé trobar un gurú del que passa en l'epidemiologia a dia d'avui, tal com està aquesta pandèmia. Ja em semblava que l'havia batejat estrany. En fi, doctor Cervantes, com està a hores d'ara la situació a Sabadell i a l'Hospital de Sabadell?
Mira, la veritat és que portem 3 setmanes amb tendència a l'estabilització. O sigui, nosaltres vam tenir una tranquil·litat immensa a finals de maig i fins als primers de juliol, i tot el mes de juliol i d'agost han anat pujant escalonadament, i a finals d'agost es va disparar. I aleshores estàvem tement que això ja fos un inici d'una progressió que durés tot l'hivern, i per sort això encara no ha passat. De moment això s'ha estabilitzat, això ha permès que molts malalts puguin marxar a casa, que encara que s'ha incrementat el nombre d'ingressos, no s'ha incrementat el nombre de pacients greus, i per tant la resposta és que de moment podem donar sortida, deixar de fer la majoria de les altres coses.
Mm-hmm. Clar, aquesta és una qüestió doncs, que també volia valorar amb vostè, no? Perquè estem parlant de 97 positius diagnosticats en dos dies al Taulí. Això ens ha de fer pensar que la situació s'està complicant, o senzillament el que ens diuen moltes vegades que és que ho estem analitzant millor i estem sabent millor quins són els casos que hem d'anar a buscar?
En aquest aspecte, el que està passant la darrera setmana clarament és millor, no pitjor. O sigui, s'estan trobant casos, però s'estan trobant menys dels que es trobàvem 2 setmanes enrere. De fet, nosaltres tenim una àrea que és el Vallès Occidental Est, que és una comarca de 400.000 habitants, i en tots els municipis d'aquesta comarca, en tots ells, està baixant el nombre de casos en les darreres 2 setmanes. Però tampoc insistiria jo en si estem millor o pitjor, perquè el que estem és al mig de la pandèmia, amb pujades i baixades. Previsiblement amb el fred això anirà a pitjor en quant a nombre de casos, i el que ens hem de preocupar és fer el possible perquè siguin contactes que es puguin tallar i que no arribin a estar malalts els casos que es diagnostiquin. De fet, la majoria d'aquests casos positius no estan ni malalts, perquè ara fem moltes proves als contactes, trobem contactes positius, els seguim tota la setmana i ni es posen malalts. Això abans no ho sabíem perquè no ho miràvem, però també passava. Amb la qual cosa, els números d'ara, de moment, aquí no ens han d'espantar.
Uh-huh. De fet, hi ha un aspecte, no? Dèiem, aquests 97 positius, només hi ha 7 ingressos, aquest només entengui'm. Jo crec que per xifres es pot dir un només, no? Però això vol dir que la gent que arriba a l'hospital i el que els fan els testos no està tan greu com per quedar-se al centre sanitari, no?
Al revés, el que s'està fent són moltes proves a gent que no té ni un sol símptoma.
I com és que se'ls fa aquestes proves al Taulí, doctor?
Mira, el Taulí com a laboratori fa proves que envien des de les àrees bàsiques de salut, des de la primària, des dels estudis de contactes que es fan a partir de pacients propis de l'hospital o de la primària, i a més d'aquests, penseu que hi ha 2 laboratoris més, el CatLab, que és el de Viladecavalls, i el de Can Ruti, que també fan PCRs per pacients de la nostra àrea. Llavors, el que compta és la suma de tot això. I la suma de tot això ens diu que Sabadell, concretament, aquests positius, de pràcticament 300 en una sola setmana fa 15 dies, ara estem parlant de 180, quasi la meitat. Però no ho dic amb el sentit de ser optimista epidemiològicament, no, és la situació d'ara, de tranquil·litat, de calma, però de tensa calma, perquè esperem que l'octubre, entre la mobilitat que ha augmentat i que farà més fred, és probable que torni a haver increment. I això és lo normal que ha de passar, no ens hem d'espantar. El que hem de procurar és fer-ho bé perquè això no es descontroli.
Molt interessant aquest matís que ens feia, que tots aquests 97 casos que s'han analitzat des del taulí no vol dir que siguin pacients que hagin tingut a les seves urgències, perquè això és el que periodísticament ens espantava una mica, no? Dir, ostres, aquestes 90 persones que van a les urgències del taulí però que realment no s'han d'ingressar, potser no necessiten, no?, anar a les urgències del taulí, poden anar a l'atenció primària, no?
Sí, el que passa és que en aquests moments amb això hem de ser molt flexibles. L'atenció primària està treballant molt. Si en un moment puntual té una situació de col·lapse, perquè realment van molts pacients o moltes persones a fer-se la PCR, és lògic que hi col·laborem tots, i l'hospital el primer. Què ha passat aquests darrers dies? Que hem tingut el tema obertura de les escoles. Això no ha generat cap problema greu de malalties, en absolut, però sí ha generat una sensació de que necessitem fer moltes més proves. El meu nen té febre, jo em vull fer la prova. A l'ambulatori em diuen que no és urgent. Ping, urgències del taulí. Doncs mira, en alguns moments es podia haver dit, mira, això no es fa i ja està. En aquest moment de diguéssim, molta sensibilitat per lo que envolta la tornada a l'escola, doncs hem sigut flexibles i quan ha convingut hem fet aquestes PCRs a familiars que potser no tenia cap motiu urgent per fer-la. Però mira, comencem així. La nostra esperança és que l'engranatge de tot el que hi ha al voltant dels nens que poden estar malalts o tenir un company malalt s'acabi de funcionar millor i que en 15 dies quedi molt clar que no hi ha una urgència perquè la gent corri a fer-se una PCR perquè el nen té tos i mocs, que jo crec que és el que ha passat aquests dies. Però això, jo sóc optimista. A la que passin uns dies més, es veurà que això no genera problemes greus i que, per tant, la gent es tranquil·litzarà.
I el camí aquest que ha optat Salut de fer aquestes proves PCR directament als centres escolars per evitar aquesta situació de col·lapse dels CAPs, què li sembla a vostè? Creu que és un bon mecanisme?
A mi em sembla que és un bon mecanisme, però fonamentalment per una altra cosa. No podem medicalitzar i espantar els nens per una malaltia que amb ells els és igual que li diem coronavirus o refredat, perquè el que tenen ells és una malaltia molt lleu. Per tant, quan més lluny del que és l'atenció sanitària com a malaltia estiguin els estudis de contactes aquests, millor. I si es poden fer al pati de l'escola, fantàstic, perquè a sobre ni riscos de contagi ni cap problema. I si les primeres setmanes es pot organitzar perquè els pares vegin que no passa res i que no és res, també millor. Ara, això no és fàcil. És fàcil de dir per un que opina com a ciutadà, però pel que ho té com a negar no és fàcil. De totes maneres, jo sóc optimista. Amb els països del voltant, que més o menys tenen una idiosincràsia social similar, això s'està fent com van començar abans. Ja s'està fent de forma rutinària i està funcionant bé. I parlo de França, que no és un país molt diferent del nostre. No s'estan medicalitzant els nens. Se'ls està atenent en quant a si tenen símptomes, vigilem que no sigui un coronavirus. Quan veiem que això no és un problema, es deixaran de fer moltes d'aquestes proves.
Clar, perquè també hi ha una psicosi entre els pares, no? Crec que evident per tot el que ha passat en els últims mesos, del que és una cosa normal, que és començar l'escola i aparèixer els primers mocs, no? O la primera tos, espantar-nos tots plegats i no saber molt bé com abordar-ho. No? Aquí què és el que ens dirien? És a dir, què és el que ens ha d'alarmar realment o ens ha de fer pensar, ostres, aquest nano ha d'anar a fer una PCR? És la febre la clau? És a dir, tenir tos i mocs en un nen de 2, 3 anys, 4, no ens ha d'alarmar fins que no hi ha febre? O podem fer la PCR preventiva per estalviar que realment hi hagi, que acabi derivant, en, no sé si acabi derivant en un coronavirus, perquè ja ho serà, però vaja, que acabi derivant, si més no, o que acabi allargant-se el contagi?
Jo crec que tenim molta experiència, i a molts països, de que la malaltia per coronavirus amb els nens ni és una cosa greu per ells, ni és la font de contagi de la comunitat. Els nens poden tenir coronavirus perquè també tenen les famílies, no són ells l'origen. En cap epidèmia, ni la de Xina, ni la d'Itàlia, ni la de França. Hi ha una excepció a Israel, que és un cas molt especial i que jo no conec a fons, i pel que diuen segurament té una explicació també social, no demogràfica. La realitat és que a casa nostra no hi ha psicosi perquè els nens estiguin malalts o greus. El problema que hi ha, que jo no anomenaria psicosi, és la dificultat de moltes famílies que si els diuen, no, el teu nen s'ha de quedar a casa, encara que no li passi res, perquè a la seva classe hi ha un nen que amb una mica de febre li hem trobat el coronavirus, qui es fa càrrec d'aquest nen? I aquí ja no estem parlant d'un tema mèdic en el sentit assistencial, ni de preocupació per la salut. No és un tema que et pugui resoldre el metge del CAP ni la infermera. Socialment, com fem perquè algú que ha d'anar a treballar es quedi a càrrec dels nens? Perquè el perill que hi ha aquí és que acabem dient no, no, que es quedi amb els avis. Els avis és la part més vulnerable de la societat per agafar malaltia greu. No podem fer recaure sobre ells un tema que segurament té poca transcendència clínica. De fet, el Departament de Salut i el d'Educació ja han dit que s'agafen els primers 15 dies de la tornada a l'escola com una valoració d'aviam com funciona i que en funció d'això potser es poden relaxar moltes d'aquestes mides que s'han començat fent així, perquè no són un problema greu epidemiològic als nens. Si haguéssim fet això al juny, a finals de maig i a primers de juny, ja tindríem l'entrenament fet. I, sincerament, la meva opinió, no com a expert d'infeccioses, perquè per això no em dona cap autoritat, sinó com a ciutadà, és que si ho haguéssim fet llavors, ara ja sabríem com fer-ho millor. Vam perdre aquesta oportunitat, mala sort, aprofitem-la ara i fem-ho bé.
Clar, en aquest sentit entenc que a mesura que vagi fent més fred, ho deia vostè ara, no? L'octubre, el novembre, apareixerà la grip, no? Que és una altra de les qüestions que plana, no? I això també li volia preguntar. Sobre la grip, és important que aquest any hi hagi una vacunació massiva o tampoc ens tornem bojos?
A veure, per vacunar-se de la grip ningú es fa cap bogeria, eh? La vacunació de la grip és una cosa raonablement segura, que és veritat que se'n beneficia individualment la gent que té malalties greus, la gent que pateix del cor, la gent que pateix dels bronquis, perquè si agafen la grip tenen més risc de malaltir. Les embarassades... Fora d'aquí, habitualment, no fem molt èmfasi en que es vacuni tota la població. I jo diria que a nivell individual aquest any no canvia res, però a nivell col·lectiu sí. Si reduïm a la meitat el nombre de grips, que és el que passa en moltes temporades, descongestionarem molt l'assistència sanitària. I en un moment en què tothom que tingui símptomes respiratoris pot estar temptat de voler saber si és un coronavirus o no, quan menys símptomes respiratoris tinguem, millor. No tenim vacuna pel refredat dels nens, no tenim vacuna per la bronquiolitis dels nens, però sí tenim vacuna per la grip. Jo crec que seria raonable que aquest any augmentés la taxa de vacunació.
No, li deia lo de la bogeria, no en el sentit de vacunar-se, sinó en el sentit de com està l'assistència primària, no? I de com està el sistema de salut públic, si tothom volem anar-nos a vacunar, que entenc que això també ja és una gestió més política, no és seva, ja ho entenc, però hi ha d'haver una gestió política al darrere perquè això no suposi també més trames per al sistema sanitari, no?
Sí, però em consta que s'està treballant en això, eh? Que a la que tinguem la vacuna no sigui el circuit habitual de la teva infermera o del teu CAP qui et posi, sinó que s'eixampli més. No sé si inclourà les farmàcies o no sé detalls, però sé que s'està pensant de fer-ho d'una manera que no col·lapsi el sistema assistencial. Lamentablement, també t'he de dir que cada vegada que la gent s'espanta i parla d'una vacuna, quan arriba l'hora de la veritat, s'han de llançar moltes d'aquestes vacunes, perquè tota aquesta por després no es consolida amb gent que es presenti a posar-se la vacuna. I que molt em temo que això també pot passar. Mm-hmm. Però el meu consell és que aquest any la gent es vacuni de la grip.
Doncs l'anotem, el seu consell, perquè segur que és bo també pel sistema sanitari. Per cert, què en pensa de la reducció de les quarantenes a 10 dies i de la mesura que ens anunciaven en les últimes hores també de reduir les reunions a 6 persones?
Sí, tant la consellera com el director de Salut Pública van fer èmfasi en que no hi ha limitat. Jo estic a la banda dels que pensen que està molt bé que es redueixi perquè és fer-ho més realista i que probablement encara es podria reduir una mica més. I alguns països ja han optat per reduir l'aïllament dels malalts asimptomàtics o poc greus a 7 dies només, I la part, diguéssim, del malalt més complexa a 10 o 14. Jo crec que el que s'ha fet ara de baixar a 10 facilita més la perspectiva de que algú accepti que s'ha de quedar tancat o relativament tancat, confinat, durant uns dies. La perspectiva de dues setmanes sense anar a la feina, si d'aquesta feina depèn molt la teva vida i la de la teva família, és difícil de complir. Jo crec que això és el que ha portat a convèncer de que potser proposant una perspectiva setmanal de 7-10 dies... puguem augmentar el compliment d'aquest consell.
Pel que fa a les reunions, creu que és necessari també fer aquesta reducció per ara pel que ve, també per fer de fer les reunions en llocs tancats, que entenc que és el camí cap on anem, no? Perquè deixarà de fer calor i aquell de sopar a la terrasseta l'haurem de fer tancats al menjador.
Sincerament, aquest punt se m'escapa. Per lògica, quan menys aglomeració, millor. Clar, si 10 és millor que 6 o hauria de ser 4 o haurien de ser 12, jo ho desconec. El missatge general és, si no és necessari, no estiguem molta estona en un lloc tancat interrelacionant amb els altres, que generalment és a poca distància, doncs millor. Amb els llocs oberts no sé si té tanta transcendència, però el meu consell és fer cas dels que ens recomanen. Si no és imprescindible, no anem a estar 2 hores allà en una terrassa veient com tothom que passa va amb mascareta i tu estàs allà assegut sense mascareta. Això no té cap sentit. Vull dir que... és una mica demagògic, però aquella broma que es fa de un país que no vol obrir les escoles però obre els bars. Pues una mica és això. Quina necessitat tenim d'estar 2 hores en un bar realment? O sigui, una cosa és que anem un moment, que fem el que ens vingui de gust prendre, que parlem amb algú que tenim ganes de parlar, però fer reunions llargues, i especialment en llocs tancats, si no són molt imprescindibles, no s'han de fer, siguem el nombre de persones que siguem.
Li volia preguntar també perquè veiem que, malgrat que hi ha alguns ingressos al taulí, la dinàmica sembla que s'ha estabilitzat en certa manera la xifra de 83 malalts, 80-90, a les últimes setmanes. Això entenc que també deu voler dir que es donen bastantes altes i que els malalts es recuperen bastant ràpid. Aquí sí que hi ha un canvi important respecte a la tendència que teníem, és a dir, a dia d'avui els malalts es posen menys greus?
I aquest és el canvi fonamental des de la primavera amb ara. I probablement no és per un factor sol. Nosaltres hem après que moltes de les coses que fèiem al mes de març no servien per res i les hem deixat de fer. Això sol ja és una millora. La primària diagnostica els pacients abans i quan arriben a urgències perquè s'ofeguen o perquè es troben pitjor, ja tenen la prova feta, perquè ja s'han fet una PCR la setmana abans. Això accelera tot el procés de començar el tractament. Els tractaments, ja et dic, no són ideals, però han millorat. I en conjunt, el volum de pacients no és tan alt i ens permet fer les coses millor. Jo crec que entre totes aquestes coses s'explica que ara la mortalitat, que no és zero, o sigui, per desgràcia es moren malalts, però majoritàriament són malalts que estaven ja amb una patologia prèvia important i amb unes edats avançades. La realitat és que és una altra, sembla una altra malaltia, la realitat és aquesta. El que estem veient ara, de moment, és assumible, com tu dius molt bé, podem anar donant pacients d'alta i això més o menys compensa els pacients que ingressen. Hem tingut unes setmanes que això no ho aconseguíem i per això va augmentar de 40 a 80, però ara s'ha estabilitzat i jo et diria que tenim ja una proporció important de pacients que ja estan molt bé, però que la dificultat és donar-te d'alta, perquè alguns han d'estar en una residència, alguns ja tenien una patologia prèvia i d'això és del que estan malalts ara i no del coronavirus. I jo et diria que realment d'aquests 80 que estiguin preocupats per l'evolució de la seva malaltia en aquests moments, potser tenim una 20ena, i la resta són gent que està amb molta estabilitat.
I en què els ajuda en tot això i en tota aquesta investigació, aquests 180.000 euros que explicàvem aquesta setmana que arriben de la Universitat Carlos III per estudiar les seqüeles que puguin anar lligades al coronavirus?
Això és una inversió a llarg termini. La realitat és que saber, conèixer bé què passa un cop has passat aquesta malaltia té molta importància pel futur. Immediatament no ho notarem amb res, perquè clar, fer estudis vol dir que tu vols veure què passa i fins que no saps el que passa, probablement a vegades passen mesos o fins i tot anys. Però clar, si no ho fem no ho sabrem mai, llavors és una cosa important. També tenim la impressió que la majoria de les seqüeles són molt molestes i poc greus, en el sentit de que no aniran a pitjor. Però clar, ves-li a dir això a una persona que es troba malament 4 mesos seguits i no, no passa res, no, no, si passa hem de mirar molt bé per què i de fet amb algunes d'aquestes potser tenim la sorpresa de trobar algun tractament que ho millori, però clar, tot això s'ha d'estudiar i estudiar això és lent, has d'agafar molts pacients, descartar casualitats, a vegades diuen mira, aquest malalt ha anat molt bé fent això, sí, però potser no era, per això es fan els estudis ben fets i els assajos clínics. El mateix passarà amb la vacuna. Mira, si l'haguessin posat la vacuna al mes de maig, hauríem dit, mira que bé que va, el juny no hem tingut cap cas, però no, això és el que va passar sense vacuna. Dir que la diferència en per què passen les coses, si és gràcies al que fem o gràcies a algun descobriment, no és fàcil de demostrar.
Parlava vostè de la vacuna i no puc evitar preguntar-li per la vacuna. En totes aquestes investigacions que s'està fent, hi va haver com una baixada de suflé molt gran amb els primers problemes amb la d'Oxford, no? Amb aquestes primeres aturades. Entenc que això és el recorregut habitual d'una investigació d'aquestes característiques, no? Que hi hagi avanços endavant i endarrere.
Ui, tant. De totes maneres, amb la vacuna, probablement el que no era normal és on havia arribat damunt el suflé. Si fins ara no hem tingut cap vacuna abans de 10 anys, amb cap malaltia, Hem d'estar esperançats que es pugui aconseguir-se en mesos, però el normal és que costi anys i que fins i tot els més optimistes parlen d'un any o un any i mig, doncs no ens podem moure pel missatge polític de jo tindré la vacuna de seguida. I no és per assenyalar, però el que està passant en alguns països és que s'utilitza el desenvolupament de la vacuna com una eina política o directament electoral. O sigui, pel que diuen els Estats Units, el president està forçant a que es faci la vacuna perquè surti a l'octubre sí o sí. I per què? Pues perquè al novembre tinc eleccions, no hi ha cap altra explicació. És, a veure, quan abans es trobi millor. Però recordem una cosa, moltes de les vacunes que tenim el que fan és reduir el risc, millorar els números, no eliminar la malaltia. Malaltia eliminada per una vacuna a la història només tenim una, la verola, una sola. I tenim 30 vacunes fent servir per diverses malalties. Vull dir que no podem posar tota la nostra esperança amb la vacuna, perquè això vol dir, si no tenim vacuna estem perduts. I no, hem de fer coses per no estar perduts.
I això vol dir, doctor Cervantes, que abans de tenir la vacuna podrem tornar a una normalitat que no sigui aquesta nova normalitat? O hem de viure així molts anys? Li dic perquè aquí hi ha els nadalers, en els quals m'hi sumo, que ja estem pensant en què passarà per Nadal, no? En si no tenim aquesta vacuna, espais tancats, en com seran aquests mesos, que per alguns són molt màgics, per d'altres ja sabem que no, eh? Però quines són les perspectives de futur amb les que juguen en aquest sentit? N'hi ha alguna? Perquè jo avui deia, servidora, ho deia a l'editorial, eh? Ho posava, servidora necessita unes previsions, i entenc que no hi són, eh? I que no hi poden existir. Però no sé què és el que em diria vostè com a expert.
Mira, jo diria que així com la tornada a l'escola, jo crec que era una cosa imprescindible per la gran diferència entre l'avantatge del que volem aconseguir, que és l'educació i la socialització de la canalla respecte al risc, que és baix, amb les trobades familiars de famílies àmplies, amb gent gran, sí que sóc una mica més prudent. O sigui, jo, reunions de famílies amb el sentit ampli, ens trobem tots els germans, els fills, els nets, a tal, i els avis, segons com estiguem al moment de l'epidèmia del desembre, no seran aconsellables en un sol dia. Potser hem de fer doncs, que per Nadal hi hagi un grup que es reuneix per Nadal, l'altre per estar a Sant Esteve i l'altre per primer d'any i no fer una reunió molt àmplia. Però això és una opinió personal, no tinc un argument cert.
I no
el
podem
sí
saber com
estarà
la pandèmia.
És un moment perillós. El mes de desembre serà un moment perillós.
No podem saber com estarà la pandèmia al desembre, entenc, no? Les previsions, aquesta pandèmia ens ha desmuntat previsions. Pensàvem que a l'estiu no tindríem pràcticament casos i al final n'hi ha hagut, no?
Sí, jo estava convençut que a l'estiu tindríem 3 o 4 mesos de treva i vam tenir 2, eh? No va ser 0, però va ser 2. Previsiblement, el desembre-gener serà un moment en què estarem en pitjors condicions epidemiològiques que ara, és la meva opinió.
Doctor Cervantes, gràcies per haver-nos atès avui al cap del Servei de Malalties Infeccioses de l'Hospital de Sabadell, amb moltes informacions, i com em passa sempre amb vostè, m'estaria una hora més, preguntant-li coses relacionades amb el coronavirus, per tant, ja trobarem un altre moment més endavant, que per desgràcia crec que l'actualitat no la perdrem, amb aquesta pandèmia, ara per ara.
Doncs és un plaer, com sempre, moltes gràcies.